L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure de soldat britànic a coach amb Aaron Hill. Aaron, benvingut.
Gràcies.
Ho he pronunciat fatal, em sembla.
No, Aaron. Tu tranquil.
Com ho dius el teu nom?
Bueno, en anglès, Aaron.
Imagina't.
Però no, Aaron està bé.
Gràcies. Perfecte. Per ser amb nosaltres. Diu l'Aaron Hill que a Anglaterra allistar-se a l'armada està ben vist. Potser no amb tanta passió com als Estats Units, però gairebé. I ell va passar 5 anys a la infanteria de marina i 5 anys a les forces especials. Va ser en zones de conflicte com l'Afganistan o l'Iraq entre el 99 i el 2009. Explica que va conèixer a Anglaterra la seva dona, una infermera catalana de Sant Cugat, i llavors diu: vaig sortir de les forces armades perquè em vaig adonar que aquest món no era el meu. Instal·lats tots dos a Terrassa i ja amb un fill, va passar 10 anys més treballant en seguretat privada, però també en països en conflicte. I després, tot d'una, va arribar el canvi. Diu: el dia que vaig decidir sortir del món de la seguretat va ser quan van atacar l'ambaixada espanyola de Kabul. Jo era a 500 metres d'allà, acabava de fer una trucada a la meva dona, havia parlat amb el meu fill. En aquell moment vaig pensar que alguna cosa havia de canviar. I aleshores ho va deixar tot el 2019, ja vivia a Catalunya i va ser durant un temps entrenador personal en un gimnàs. Ja sabia parlar català, però llavors en va aprendre més, tant com el que sentirem ara en aquest programa de l'Ofici de Viure. I va començar a fer de coach de persones que necessiten processar el que porten a dins i també, sovint, el seu passat. Perquè, com diu el psiquiatre Boris Cyrulnik, la resiliència és més que resistir. La resiliència és també aprendre a viure.
Jonathan Winters, si el vaixell no ve cap a tu per salvar-te, neda tu cap a ell per trobar-lo.
Soc la Judit Ros, politòloga especialista en relacions internacionals. He treballat per les Nacions Unides i la Unió Europea. Salutacions a l'Ofici de Viure. Imagineu-vos per un segon que sou al sofà de casa mirant una pel·lícula bèl·lica. Explosions, acció, intensitat, incertesa. Són emocions molt fortes que podem sentir des de casa. Ara bé, posem-nos per un moment en la pell d'aquelles persones que ho han viscut. Zones en guerra. No saber què pot passar a cada moment. Uniformes, tancs, armes, adrenalina, paratges hostils, ego, por. Un sentiment de pertinença, però alhora de dissociació amb la vida de civil a casa. Com resumir el que suposa formar part d'un contingent militar d'elit, en aquest cas a les forces especials britàniques? Sovint és una vida difícil de poder explicar i de comprendre pels de fora. Avui tenim el privilegi d'escoltar l'Aaron, proper, modest, amable i curiós. Avui cal parar l'orella més de l'habitual. L'Aaron té el coratge de compartir les seves experiències vitals amb nosaltres. Ha viscut moltes vides en una. Va penjar les botes militars i avui, amb la seva família, gaudeix d'una vida plena, conscient i pacíficament mediterrània. Ha treballat molts anys a través de la resiliència i ha transformat el seu bagatge en una comunitat de coneixement i compassió. Us animo a apreciar la seva filosofia de vida. És molt enriquidor l'aprenentatge que fa de la quotidianitat, com respecta el procés de cadascú i cuida els detalls. Un coach que va més enllà, transmet el que ha viscut i viu el que transmet. Per mare, per terram, by sea, by land. Aquest era l'eslògan dels Royal Marines. Avui us dic que per mar i terra espero que gaudiu del programa.
Thank you. gràcies a la Judit Ros per aquesta introducció tan entusiasta. Bé, doncs sí que m'agradaria si poguessin començar parlant de la teva vida anterior, la teva vida com a soldat britànic. Com era, si ens l'haguessis de resumir?
Uf. Bueno, en aquests moments era una mica complicat i molt liat. Hi havia molts conflictes en el món en aquest moment. I en els altres sempre tocava rotacions operacionals en aquestes zones de conflicte i moments d'entrenament. Hi havia moltes diferents fases, però bastant de rutina i sempre amb tools, que ho diguéssim, operacionals en aquests països. Una vida per a un jove com jo, plena d'aventura, una mica de perill.
Una mica de perill, dius?
Sí, sí.
Una mica.
Però això però, en aquests moments ja veurem que era una de les coses interessants en aquests moments per mi.
Sí? Els moments sí. De perill?
Sí, perquè són oportunitats, almenys puc reflexionar ara, que havia oportunitats d'ensenyar al món el meu valor com a persona. I segons com reacciones o com pots ajudar o el teu equip, pues és la manera de valorar-te mateix, o almenys en el meu cas.
Ens pots posar algun exemple de moment de perill?
Oh, sí, molts. Sí, hi ha una història que explico, és una de les històries més importants per mi, perquè el que ha passat i el que he guardat i no he processat era com una càrrega, un pes bastant gran sobre mi i afectava bastant moltes coses, les oportunitats que he tingut i no he tingut segons aquesta por. Però si fa molts anys, en un país de conflicte, treballant en un equip molt petit, hem sortit de la nostra base i hem trobat un atac. Les forces armades d'aquest país han començat a atacar a nosaltres. I jo, en aquest moment, no he reaccionat com he pensat que he de reaccionar. Detrás, quan algú està tirant, hi ha unes maniobres o coses que has de fer per
salvar-te, no?
Exacte, per viure.
Per viure.
Jo no he fet com volia.
O sigui, et vas com si haguéssim bloquejar o
totalment.
No? Totalment. Et vas bloquejar.
Sí.
En un moment en què la teva vida estava en perill.
Totalment.
Clar, però a mi no m'estranya.
Ja, no, però quan portes tota la vida pensant en aquests moments o practicant hores i hores i hores, dies i dies i dies, i passa, i la reacció és així, o almenys en mi, provocava una sensació de fracàs. Sí, 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 totalment. Però un bloqueig emocional, totalment. Ja puc
explicar-me. Potser era un senyal, no?, que no havies de continuar allà.
Sí, era... Sí, sí, però la cosa curiosa d'això és que és com he guardat aquest memòria o he empujat aquesta emoció a baix i, buah, seguim. Però detrás, una experiència de coaching,
va
explorant les fosques de les meves emocions i més coses.
Va emergir tot el que fins ara havies enterrat,
sí,
no?
Sí, totalment. Sí, sí, sí.
I tu en aquell moment portaves un rifle o una metralladora?
Tot. Sí. Treballen en un equip molt petit, com un perfil molt baix, és com de paisà.
Portaves tota mena d'armament.
Sí, 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 sí.
Sí. I com et senties tu enmig de tanta violència, veient una part del pitjor de l'espècie humana, no? Com és la guerra.
Sí, és una cosa que ara puc reflexionar amb molta curiositat, perquè realment és molt trist, molt, molt trist, que tots que vam a aquests llocs i tota la gent d'aquests llocs han de viure amb aquestes coses i sí, és... Jo entenc perquè hi ha problemes amb
psicològics, a posteriori, després de traumes,
sí.
No?
Totalment.
Els soldats.
Sí, però hi ha moltes coses que he après després d'això. Per exemple, les traumes, com ho gestionem les traumes, estan molt relacionats amb experiències d'infància. Sí, i si no tenim una base estable de nostra infància, pues, a vegades les reaccions són pitjores o més grans que a les traumes de la vida d'un adult.
Clar, tots podem tenir traumes d'infància, però al mateix temps tu en pots tenir de nous veient la violència que veies, veient gent morir, no? Veient imatges molt i molt dures.
Sí, i penso que també en aquestes zones de conflicte no és tot el país està lluitant tota l'estona. Almenys en la meva feina era molt estratègic.
Estratègica.
Gràcies.
De sortir, tota manera, entre... enhorabona pel teu català.
Bueno, faig
estratègica.
Estratègica. Sí, hi ha moments puntuals, no sempre, però també diferents zones, diferents guerres, conflictes, també la gent tenen experiències totalment diferents.
Devia haver-hi una part que devia ser l'altra cara de la moneda quan aconseguies salvar vides.
Sí, també, però com un noi de 24 o 25 anys, era part de la feina, tant del costat bo i dolent. Era, per mi, personalment, era una feina. No sentia molt orgullosa de mi mateix d'arribar a aquest punt. En canvi, a vegades, els americans, que hem treballat junts bastant,
ells es pengen la medalla més fàcilment?
En general, eh? Però sí, sí.
Amb tot el respecte cap als nord-americans, eh?
Tot el respecte.
Però tu col·laboraves amb altres països...
Sí. Sí, en diferents llocs, a vegades que tenen més ajuda o suport ells, o logísticament, sí, però en les zones que he anat jo, l'operació era conjunt.
Sí, eren operacions puntuals arreu del món. Hem posat algun exemple. Tu, que has estat a Kabul, a l'Iraq...
Sí.
Hi ha algun altre lloc que es pugui dir?
Kosovo. Sí, i un par de llocs més que encara queden a baix de la taula, però sí, la majoria estan aquí, com has dit. Sí.
Tenies por de morir?
Bueno, sí, segons la història t'he explicat, sí. Això, ara que puc reflexionar, aquest noi de 24 o 25 anys tenia més por de viure, més por de morir que viure, i això, per això m'he tancat. Jo me'n recordo molt clar, d'aquestes emocions.
Anar-te tancant.
Sí, el món tancant, les fosques baixant i com visió de túnel, diguéssim en anglès, que era, tot era molt lluny i no era conscient. Era una sensació molt, molt rara.
Sí, estaves com dissociat una mica.
Totalment. Sí.
I això devia tenir conseqüències en la teva vida personal.
Sí, però no... Érem... Com puc dir? Sí, però la vida normal per mi era normal. No tenia problemes de mal alcohol, no tenia una relació destructiva. Era com una decepció que jo tenia amagat, com els homes tenim, no cal parlar d'això. Però moltes vegades he fet la pel·li en la meva ment de a veure què passa si he pogut fer això o la fantasia d'ajudar en aquest moment, però... No, i ha sortit així i ja està. I no passa res. Ara puc reflexionar amb aquesta compassió per mi mateix. No passa res.
Què en penses de la violència en general? Ho dic perquè estem en un programa en què, per exemple, han passat al llarg dels anys molta gent a favor de la no violència, pedagogs, no? Ara em ve al cap com en Rafael Vizquerra, que diu la violència no hauria de ser una opció per resoldre conflictes. No? I ja des de la mainada, fora bo... que aprenguéssim que hem d'optar per altres vies que no siguin la violència, no recórrer a la violència, ni a la violència verbal o física. Però, esclar, estic parlant amb un exsoldat britànic que ha hagut de recórrer a la violència durant molt de temps, no? Viure amb violència, envoltat de violència.
No lo sé, Gaspar, però jo penso que els humans som capaços de coses molt bones i molt dolentes, i la majoria vivim en aquesta zona gris quan no fem res molt bo o res molt dolent, però aquests extrems existeixen. És una cosa que jo intento, per exemple, protegir els meus fills de les coses de la violència, i és una cosa que jo controlo per mi i gestiono per mi. El que fan les altres persones, o el que pensen, el que veuen, el que fan, no puc controlar. Té el seu lloc a la societat? No sé.
Ara, per exemple, se'ns ha dit que el govern espanyol destinarà 3.000 milions d'euros a armament. Clar, jo tampoc et faig la pregunta com li faria a un analista polític, no? Ni tan sols un analista militar. Però tu això, per exemple, aquesta notícia, a tu d'alguna manera et sobta, no et sobta, la veus com a normal, et crida l'atenció...
hi ha moltes coses que puc dir, però guardo, però...
Estàs dient, podria dir moltes coses, però no les diré.
Sí,
val, d'acord.
Sí, però... mai saps què hi ha darrere aquesta compra de tantes armes.
A qui beneficia, no?
Exacte. Sí. I per què? I què missatge estem intentant ensenyar al món? És que hi ha mil coses, i una cosa que aprecio, sobretot després del Covid, el meu món és molt més petit. El meu món és molt més petit. La meva dona treballa en el Vall d'Hebron, l'UCI de Vall d'Hebron, i jo en aquests moments de confinament estava en casa amb els meus dos fills petits i veient totes les notícies del tele i més coses abans i després, és com sempre hi ha aquest soroll, sempre hi ha el por, sempre hi ha violència. El meu món és molt més petit. La meva feina en aquest moment és cuidar la meva dona i jugar amb els meus nens. I és una mica com penso ara, amb totes les coses que he vist i he viscut, i tot el canvi personal i el treball personal que he fet, queda una mica més apartat, una mica més lluny. Potser que sóc una mica més ignorant, sí, pot ser, però viu molt més feliç.
Sí, clar, et responsabilitzes del que depèn de tu.
Exacte, sí, sí.
Que aleshores estaves treballant per govern i també en base al que dictaven polítics de torn. Perquè, és clar, els polítics no anaven a morir a la guerra, però tu podies morir en qualsevol moment.
Sí.
I, sí, sí, sí. Clar, una part de tu havia decidit.
Sí, totalment. Jo, mira, els meus pares són cristians i jo em recordo amb 14 anys començant a parlar més en sèrio de les Forces Armades i els meus pares no estaven molt en favor. Però un dia el meu pare m'ha ensenyat una carta fet d'un capità d'una unitat inglesa, com un open letter, una carta oberta explicant a si mateix, a la seva església i al seu Déu, com ell pot justificar el seu cervell i tenir la possibilitat de matar algú o no. I era que autoresponsabilitzant els seus capacitat de respondre, no reaccionar, pensant en els seus valors, en la seva religió. I això m'impactava molt, que al final jo tinc la responsabilitat i capacitat de respondre. I si jo penso que per bo he de fer això, estan dintre les normes, puc. I puc fer-lo bé amb la consciència límpia. I... ja. Yeah.
Això és el que pensaves tu aleshores?
Sí, però també era la meva manera de justificar l'entrada de les Forces Armades, que jo sóc responsable per les meves accions. Per exemple, aunque els polítics m'hi envien a un país molt lluny per a fer la seva guerra, jo tinc la responsabilitat del meu comportament.
I aleshores, com has canviat des d'aquella època fins ara?
Era un canvi lent. He sortit de les Forces Armades i he fet 10 anys més a la seguretat privada. Allí me paguen bastant bé. Tinc molts companys que treballen allà. Diferents tipus de contractes, a vegades molt interessants, a vegades no. I durant aquesta època he començat a tenir una família i és allí quan m'he donat compte que alguna cosa ha de canviar. Jo vull estar al costat dels meus fills.
Clar, perquè els teus fills, si continuaves amb la mateixa feina, podien perdre el pare en qualsevol moment, no?
Sí, però no només això. És perdre moments especials, els cumpleaños, caminant al col·li cada dia o Nadals, o les abraçades que nens petits donen als pares i...
Sí, aquests fets quotidians.
Exacte.
Són els que més valores...
Totalment, sí, sí, sí.
Del dia a dia.
Les coses senzilles. Sí,
coses
sí.
Senzilles.
Sí, 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 sí.
Més que grans conquestes...
Ara sí. Ara sí. Però jo tenia una visió de com era abans les Forces Armades, després o durant la meva carrera de les Forces Armades, i ara i ha canviat molt. He posat molta pressió a mi mateix de rendir, perquè he fracassat al col·le, no m'he anat bé.
O sigui, això és una pressió que tu t'havies posat a tu mateix?
Totalment.
No? Perquè no estaves content de com t'havia anat, no?, l'etapa escolar, i aleshores vas fer com una fugida endavant, no?
Exacte.
Un salt endavant.
El meu manera d'ensenyar al món, mira qui sóc, valora'm, és fer coses difícils, peligrosos i dures, com triatlons de llarga distància.
Triatlons de llarga distància?
Ironman, sí. Triatlons
també feies, sí, sí, val.
Exacte, sí. També. Coses físics. Per a...
Sempre físics.
Sí, hasta un punt.
Ara continues estant en molt bona forma. Eh?
Bueno, és algo que faig, però no amb obsessions. Faig per a la meva salut i per a jugar amb els fills, meus fills un altre cop.
Brené Brown. Pots triar valentia o pots triar comoditat. Totes dues coses no és possible.
Algun dia et vas veure a les Forces Armades com un heroi?
Qui jo... No, no, mai. No, no.
Ho volies ser?
Sí, 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 sí. Volia. Sí, sí. Però ja crec que com hem parlat aquest dia de l'atac este, he vist que no era, i era com un marca contra mi de... Oh, un fracàs.
El dia de l'atac de l'ambaixada espanyola de Kabul.
No, l'altre, del cotxe i el túnel. Però sí, però si tornem a aquest dia... Sí. Això era el moment de, realment, sabent que he de sortir d'aquest món, de, això no pot seguir la meva feina fora de la meva família.
Jo vaig tenir l'oportunitat d'anar a l'Iraq just uns mesos abans que esclatés la guerra i buscant unes armes de destrucció massiva, no? Amb la justificació d'unes armes de destrucció massiva que no van trobar mai, no? I ja tenia por, imagina't, i no havia esclatat encara la guerra. Tu, de la por, què en feies? Com la gestionaves?
En aquests moments és disassociació.
Et dissocies, hi ha una dissociació.
Sí, sí, totalment. De entrenar, per exemple, quan no estava treballant o en Anglaterra, és veure, sortir...
O sigui, entrenar, esport. Veure, per no?
Totalment.
Per desconnectar.
Totalment, almenys jo,
Per tapar.
Sí, totalment.
Tapar les emocions.
Totalment, sí, 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 sí. En aquests moments ningú m'ha ensenyat
a gestionar la por.
No, què he de fer amb això? És normal? Tu sents o solo sóc jo? I clar, com no parles d'aquestes coses, pues, penses que ets sol.
Clar, perquè no m'imagino soldats britànics parlant molt de la por entre ells, no?
Bueno, en el meu moment, no. En el
potser
meu grup
sí,
d'amics,
no?
Pot ser sí una mica més, però també és una feina difícil, peligrosa i és necessari a córrer riscs. I si comences a obrir aquestes portes, pot ser que no serveixes per fer la feina que estàs allà per fer.
Sí. Algú et preguntava mai com et sents?
No. No, almenys no me'n recordo. No tinc la record de...
Teníeu psicòlegs, per això?
No, en aquests moments no. Tampoc. Cap a la feina i cap a casa, i ja està, pim-pam.
Quantes hores seguides treballaves? Feies jornades de 8 hores?
No. Depèn. Hi ha dies molt, molt llargues de... potser conduint, entrant... a alguns països, molts, molts hores... durant tota la nit, les fosques... intentant descansar per el dia... però depèn del task i depèn de l'operació i molt més factors. Però no era una jornada de 9 a 5, com diguéssim en anglès.
Fins fa poc vaig lluitar pel que jo creia, escriu el nostre convidat d'avui, pel que jo creia que formava part de mi, perquè sempre jutjava els que m'envoltaven, si eren millors soldats, més forts, més durs. Mai vaig intentar ser el millor que podia ser. Sempre estava comparant i jutjant per validar o justificar accions. Mai no vaig arribar als estàndards imaginaris que m'havien imposat perquè canviaven constantment com el vent. Aquest intentar ser el millor que podies ser, però alhora comparant-te i jutjant-te... Clar, tot plegat era una mica malaltís, no? Vist amb els ulls d'ara.
Sí, 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 totalment. Sí, sí. Havien en aquest unitat... soldats molt impressionants i jo no tenia la seguretat o la confiança en mi mateix. Sempre estava intentant comparar per a guiar si vaig bé o no. I aquests estàndards imaginaris...
Sí, en dius estàndards imaginaris.
Totalment, sí, sí, perquè al final jo penso que era un bon soldat, però en el meu moment un altre fracàs. Tot, no sempre fracassant, però jo crec que és bastant comú que montem unes pel·lis en nostres ments sense expressar, explorar o comunicar. I la realitat pot ser a vegades una altra.
Dius que no et penedeixes de res, perquè tot t'ha ajudat a ser l'home que ets.
Sí. Sí. Hi ha coses que he fet en la meva vida, parlant fora de les forces armades, que no estic orgullós de les coses que he fet, però ja estan fetes. No estic vinclat als meus errors. Però tot forma part de qui sóc jo. I ara, fent aquesta feina personal, jo puc veure que hi ha una distància entre el que faig i qui sóc jo. I això m'ajuda molt de no oblidar, però passar pàgina. Perquè si no, seria molt fàcil estar vinclat a el que he fet fa 30 anys en aquest dia. No sé, invento, però és, la vida és per a veure. I ara. I si estic vinclat al passat, doncs... Pues,
perquè no. Quan dius que no canviaries res del que has fet, què recomanaries a la gent jove que no sap quina professó triar?
Oh.
És a dir, si fossin anglesos, els diries d'entrar a l'armada?
Potser en aquests moments no. Les coses que van canviant, però jo, sobretot és consciència, tenir clar el que vols i començar. Sempre hi ha temps a canviar, penso jo. Estar sentat en la sofà fent res tampoc és una bona opció. Però les forces armades, tenir clar que de les feines de les forces armades, què és?
Què en penses ara quan veus els soldats ucraïnesos o els russos lluitant en una guerra, o intentes no veure-ho?
No, intento no veure, intento apartar aquesta llum de les notícies, però realment tristesa. Tristesa. Els meus pares, per exemple, en Anglaterra, tenen una família d'ucranesos vivint amb ells. Fa poc ha canviat de casa, però bueno. I a veure el seu nen petit, que té 5 anys ara, amb pesadies, perquè el que ha viscut allà és... Ja, és... I això és una cosa petita i molta més gent ha viscut coses molt pitjors, pues, és trist, realment trist.
A les pel·lícules hem vist molts soldats, sobretot a les pel·lícules nord-americanes, sí. Hem vist molts soldats amb grans traumes, no?, que els ha costat tirar la seva vida endavant, i fa la sensació, tu que ets un home rialler, lluminós, fa la sensació que tu és com si no ho haguessis set soldat, com si no ho haguessis sigut.
Sí, a vegades sí, jo penso que sóc únic en aquest sentit, però també és gràcies a la feina que he fet jo.
El treball personal que
has
fet.
Sí, exacte, aquestes exploracions de les sombres i de les emocions que no són fàcils a vegades, és limpiar la pàgina un altre cop i veure realment què hi ha, canviar la perspectiva de mi mateix, o les coses que ha passat o les coses que he viscut.
Ara actualment dius que la teva feina és molt més escoltar i sentir el que senten els teus clients, que són normalment més homes, no dones consells, i la història que t'expliquen com a coach és la cobra a la porta, dius.
Sí, totalment. És una escolta activa i no estic acostumbrat a parlar tant.
Ara, com ara, vols dir.
Ja, i sobretot en català. Però sí, la meva feina personal és el que ajuda a ells, perquè senten còmodos, no estan jutjats, poden explicar el que volen i comencem. Són ells que manen, que marquen el camí i també el ritme.
Sí, més o menys són de la teva edat, més o menys,
uns
45
sí,
anys, més
exacte,
o menys.
Sí, sí, a vegades una mica major, però sí, la majoria.
Diu l'Aaron que els ensenya a acceptar i processar les emocions que tenim en moments difícils. Vivim plegats, dius, una aventura explorant racons i emocions de la seva història. Sentir-te acompanyat és la meitat del procés d'autoconfiança. I aleshores, com a coach, tens clients... tens clients soldats? Suposo que em dius que no. O potser ex-soldats?
Jo he tingut un ex-soldat. Sí,
ex-soldat.
Sí.
Però tens de totes les professions, no?
Tots. Sí, sí, sí. Sí, tots. Aeroportistes, autònoms, gent que treballa per a empreses molt grans, CEOs... Sí, sí, molts diferents tipus.
Aquí tenim...
Coaches també.
També. Sí, aquí tenim... Sí. Que venen al programa de manera sovintejada, especialitzats en tota mena de... Especialitzats, per exemple, en parella, no? No és el teu cas, no? Estàs especialitzat en algun àmbit?
No, no. He fet una formació molt bàsic, almenys per arrencar. I sempre estic estudiant i explorant, també, a mi mateix. Però no tinc... Jo, la paraula que utilitzo és resiliència, que per mi és una paraula molt interessant. Jo he pensat que era el que queria de la vida és ser un tio fort, dur.
Això ho pensaves quan eres més jove.
És el que volia.
El sí, que volies, sí, el quan que eres soldat.
Exacte.
Ser un tio, dius, fort i dur.
I un héroe.
Un heroi.
Per exemple. Però detrás del procés de coaching jo he vist que no exactament sóc així, però sí puc estar també. La paraula resiliència és algo que a mi me omple bastant. És la capacitat de ser les dues coses. Respondre més que reaccionar. És una posició molt més centrat.
Clar, però m'imagino que tu deus ser el coach ideal si algú busca cultivar la fortalesa. Perquè, és clar, fortalesa sí que en deus haver tingut moltíssima.
Sí, però jo crec que depèn de la motivació. I al final això és la interessant per mi, la cosa interessant, la motivació. Per què queres tenir èxit en aquest projecte? Per què és que estàs tan preocupat de la feina? Com és que hi ha tant estrès a la teva vida? Què és el foc aquí dintre de la panxa per tenir aquest resultat? Això és el que m'interessa.
Dius que demanar ajuda no és una debilitat. A tu et costava demanar ajuda durant aquesta època com a soldat?
Sí, de fet, quasi no he preguntat. I ara és ara, amb 45 anys, que estic començant a preguntar als meus amics, mentors, per ajuda, que sigui personal o amb la meva relació o amb la feina també. Sí, és com una... És shortcut, com es diu shortcut? Com una ruta més curta d'arribar on vols pedir ajuda.
Parles de la mentalitat positiva. És útil, et preguntes, una mentalitat positiva? Potser, encara que al meu entendre, no sempre és útil, dius tu.
Jo crec que depèn de la persona, però per mi mateix no. Si una cosa és negatiu o trist, és el que toca, has de sentir aquestes emocions. Si intentes posar una cara positiva en algo realment trist o emocional, pues, per mi no té molt lògic, és una mica no, contradictori.
També segur que com a coach tens moltes coses a dir sobre la famosa zona de confort, sobre el fet de sortir de la zona de confort, perquè és clar, si alguna zona no has estat mai tu, és la zona de confort.
Well, jo penso que sí, jo estava molts anys de la meva zona de confort, és una mica diferent. Per exemple, aquesta oportunitat d'estar aquí amb tu és molt
avui,
fora.
O sigui, avui estàs sortint de la zona de confort.
Molt, parlant català en la ràdio, sí, és una oportunitat que pues, aquí hi ha possibilitats de moltes coses, i això és molt fora. Però no és un pas, no és un salt, normalment són petits passos, és el que faig amb els meus clients, és... Fem passos petits junts cap a la direcció on volem arribar. Sí, jo crec que sí. Oportunitats és una cosa, sí. Les converses, per exemple, treballant en el gimnàs, jo he evitat moltes converses per estar dintre de la meva zona de confort.
Ah, les evitaves?
Sí, totalment. Sí. Per no parlar català, per... Per exemple, el tema de ventes en els gimnasios és una cosa que sempre interpreten. Sí, evitava molt aquestes petites oportunitats.
D'alguna manera, Aaron, has viscut moltes vides en una.
Ara, dit així, suposo que sí. Sí, però encara estic arrencant, començant.
Podries escriure unes memòries o no? Perquè m'imagino que hi ha un material que tu no pots revelar, no? O sigui, hi ha coses que has viscut que no pots explicar, m'imagino.
Sí, hi ha un par de coses, però també és el costat de què imatge vull pintar. Jo crec que jo vull escriure un llibre. No sé exactament l'enfoque, però una mica de la meva història i una mica més de les insights o leccions que he tingut, i més que res donant oportunitat de la gent o animant la gent a explorar les seves emocions o fosques o dificultats, perquè realment penso jo que aquí és on està l'oro, aquí és on el premi està dintre, aquests moments difícils, quan estem preparats a processar i parlar.
Dèiem abans que sovint són uns dirigents polítics o unes dirigents que decideixen anar a una guerra i aleshores hi ha soldats com tu que són els que moren a primera línia de front. I tot i així m'imagino que entens perfectament les persones que decideixen anar de voluntàries a defensar el seu territori, el seu país, la seva gent, no? Mm-hmm. Que no hi van professionalment. Mm-hmm. Suposo que això sí, tu ho entens millor que ningú.
Millor que ningú, no lo sé. Jo sí, entenc, però, per exemple, si hi ha un conflicte molt a prop del meu país, vaig, no lo sé. És una cosa també que en aquests moments no és una realitat per mi ni la meva família. I jo pregunto a mi mateix, quant temps vull pensar, reflexionar de cosa que encara no és real? Jo intento tornar al present.
Clar, d'alguna manera ens estàs convidant, en diferents ocasions d'aquesta entrevista, ocupar-nos d'allò que depèn de nosaltres, mm-hmm. no?
Sí, sí.
Creus que amb això guanyem més benestar?
Sí, o tenir clar quan està bé a pensar, parlar o reflexionar en aquestes possibilitats i quan està bé a tancar aquesta llibre i tornar a lo que tenim
al nostre entorn.
Exacte, sí.
Perquè sovint ens sentim una mica impotents, mm-hmm. també, no?, amb tot el que està passant al món.
Sí, jo crec que sí, però també és... Jo sí sento una mica impotent. Sí, encara tot el dia estic enganxat a les notícies o les redes socials o estic separant de mi mateix amb aquestes coses, però si torno a realment les meves responsabilitats, els objectius que tinc jo, és quan començo a tornar a ser més present i més enfocat a realment lo important.
Dius, les nostres opinions i creences limitades, apreses o heretades, restringeixen la nostra eficiència per resoldre problemes, proporcionar solucions, connectar amb els altres i tenir l'impacte que sabem que podem oferir. I preguntes, quin impacte volem tenir al món? Quan treballem i desafiem la nostra visió del món, les nostres creences, la nostra perspectiva que obtenim ens pot permetre explorar noves oportunitats. Però per començar ens hem de mirar nosaltres mateixos i fer preguntes que ens indueixin a pensar per entendre realment el nostre impuls, el nostre per què i què signifiquen els resultats. Quin impacte vols tenir al món? Preguntes. Mm. I tu?
Sí, jo... Bona pregunta. Jo vull ser un bon pare.
Un bon pare.
I ser una persona que ensenya al món com puc viure amb una mica més coratge, compassió i donar una mica més llum a la gent que està a prop de mi.
En aquest programa hem parlat molt de la compassió. És possible experimentar compassió davant, entre cometes, l'enemic?
Ui, suposo que sí. Sí. Però jo crec que és una cosa que hem de començar nosaltres, primers. Però sí, jo he tingut a perdonar molta gent.
Perdonar? Has perdonat?
Sí, gent. Sí. Per a començar amb mi. Perdonar els meus errors del meu passat. És, no pots... Sí, és una cosa... Torna'm a veure, perdó. Sí, començar aquí.
Clar, perquè en aquell moment, m'imagino, a primera línia de front, tu dius que si estaves d'alguna manera desconnectat de les emocions, tu no podies experimentar compassió cap a l'enemic que potser t'estava apuntant i a punt de matar.
Exacte, no és el moment.
No és el moment.
No és el moment.
Clar.
Tinc un podcast i l'altre dia estava parlant amb un noi, un exsoldat, d'aquest procés de com buscant gent d'anar a la guerra. Era molt interessant. És necessari, no la sé, aquí és no vaig aquí. És com podem ajudar la gent que han estat en aquestes situacions a processar el que hem vist i quan és el moment d'apagar o tancar aquest botó o aquest porta en el que hem viscut, perquè realment la feina és complicat, és, bueno, com hem dit, peligroso, i no sempre és bo a amagar o a tapar el que hem viscut. Però tampoc és el moment, com has dit, de començar a parlar o processar emocions o fer teràpia.
Perquè aquests episodis no processats de vegades sorgeixen, emergeixen en el moment més inesperat, no? Per començar, per exemple, en forma de malsons. Tu n'has tingut de malsons?
Sí, molts. Sí, però és una cosa que he après fa poc. No? Ni relacionava amb les coses que he vist. Era, bueno, normal, tothom té malsons. Però cada vegada que passo, cada vegada que exploro els meus rincons... Estic més lluny d'aquests malsoms, d'aquests moments que he viscut és com un pel·li, o era com un pel·li constant de fantasia, com he dit abans, i passa molt menys, molt menys, molt menys. Perquè soc més això, present a mi mateix, no un passat que ja ha acabat.
Què és el que t'apassiona del coaching, d'un procés de coaching?
És veure la gent estar capaç o ser realment ells, no les seves experiències o els seus pors. Començar a expressar o caminar el seu camí, no el camí que estava obligat per els pares o per el jefe o el que sigui. És aprendre a ser més ells, és el que a mi m'agrada del coaching.
Deu ser també molt satisfactòria.
Sí, sí, sí. No sempre és fàcil, tampoc. Alguns clients, quan han tingut molts bons resultats, a vegades no tants, però sí, és una cosa que ajuda la gent, és una cosa que m'apassiona, m'encanta.
Doncs, Aaron Hill, t'agraeixo molt que hagis sortit de la zona de confort per venir a un estudi de ràdio a la Diagonal de Barcelona. Dius, has estat aquí, les has vist de tots colors. De tots colors, amb diferents guerres, amb conflictes molt i molt difícils i amb situacions, m'imagino, molt, molt dures i molt punyents i molt doloroses, i en canvi consideres que és sortir de la zona de confort venir a un estudi de ràdio. Gràcies per la sinceritat.
Un plaer.
Gràcies, un plaer. Si algun oient o un oient estan interessats en saber més coses de tu, on poden anar abans no publiquis el llibre?
Pues LinkedIn és el millor lloc. Si busqueu Aaron Hill en LinkedIn, ja hi està els meus detalls i comencem una conversa.
Gràcies.
A tu.
Als oients i a les oients també. Moltes gràcies. Una abraçada.